30, a les 6 i 30 a la remissió. Obrim ara la nostra tribuna oberta al debat de Ràdio Illa amb els representants polítics al ple insular. Avui us proposam debatre sobre els plantejaments en relació a la gestió de residus a Formentera. Poden sortir diversos assumptes, com per exemple el conflicte entre personal i empresa concessionària del servei de neteja i recollida de FEMS, la factura del trasllat de residus cap a Eivissa, el trasllat de matèria orgànica anunciada pel Consell cap a Eivissa per elaborar compost a l'illa vecina i no a la planta de transferència d'ESCAP, i d'altra banda doncs, també com es valoren iniciatives com per exemple la de l'Ajuntament de Sant Antoni d'instal·lar càmeres de vigilància a les bateries dels contenidors. També altres assumptes poden sortir, com la impressió general de la neteja a l'illa de Formentera. Avui volem agrair especialment als representants polítics que s'ho han muntat per poder venir o poder atendre'ns, perquè sabem que tenen també un altre debat a IB3, així que, de veritat, el nostre agraïment des de Ràdio Illa per poder fer possible que els oients de la Ràdio Pública de Formentera comptin també amb les impressions dels partits polítics, dels qui han triat perquè els representin, sobre una qüestió tan fonamental com és els residus, la gestió dels mateixos i el medi ambient a la nostra illa. Saludam per via telefònica a Verònica Castelló, que és consellera insular de gestió ambiental de Saunió. Consellera, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
També teníem naltros, de part de l'oposició, la representant de Gent per Formentera, Alejandra Ferrer. Molt bon dia, consellera.
Molt bon dia.
I també Antonio Jesús Sanz, avui representant el Partit Socialista. Molt bon dia, benvingut.
Bon dia, Pepa, bon dia a tothom.
Bé, si us pareix bé, podem aprofitar que tenim la consellera perquè ens exposi una mica en quin punt estan i el seu punt de vista sobre aquest conflicte entre personal i empresa concessionària, que recordem, de moment, la vaga que estava anunciada de cara al pròxim diumenge queda ajornada fins al 3 de juliol amb l'esperança de que hi hagi un cert marge per poder resoldre aquestes diferències entre personal i empresa concessionària, el Preseru. Endavant, consellera, vostè mateixa.
Bé, portem ja un temps immersos en un gran conflicte amb el que us hi ha portat l'empresa, principalment. És un conflicte que té l'empresa amb els treballadors, com deia sempre, perquè l'empresa enguany pues, no està disposta a assumir el conveni laboral que varen firmar l'any passat, que era per als anys 2000, contemplar unes pujades salarials per l'any 2023, 2024, 2025. L'empresa l'any passat sí va complir en la pujada salarial del 2023, però no en la pujada salarial del 2024, no està complint-hi enguany. Sí que compleixen la pujada que es va fer l'any passat del 2023, la segueixen mantenint enguany, però la pujada del 2024 no s'està reflexant en les nòmines dels treballadors i els treballadors, pues, com a dret que tenen, exerceixen la vaga com a reivindicació. Per una banda, també reivindicaven tenir maquinària nova, poder treballar en millors condicions laborals, però que de moment sí que s'està donant, però per altra banda, aquesta part de la pujada salarial no s'està duent a terme. El gran problema neix de que l'empresa està molt, molt insistent en que per les amenaces de vagues que hi havia hagut l'any passat i anteriorment, abans de signar aquest conveni, que s'havia fet com una promesa per part de l'antic govern de que si se'ls ajudaria a fer front en aquesta part del conveni laboral, però realment és que això no m'ho figura per cap lloc, i és la paraula de l'empresa, i bé, ells varen fer una petició d'un reequilibri econòmic, en el contracte es va afegir una clàusula, que això es valoraria per part del Consell,
sí.
I nosaltres, l'administració, el Consell, ha complit amb allò que se li va dir a l'empresa, que es valoraria aquesta petició de reequilibri econòmic, com figura en el contracte, en el conveni també figura que les pujades del 2024 i 2025 que serien subjectes a la revisió salarial del Consell, el Consell està complint, el Consell ha complit en la seva part. L'administració ha fet aquesta valoració i li ha contestat a l'empresa que és el que se'ls pot arribar a ajudar econòmicament per aquesta reclamació que fan, però senzillament atenem-nos a una compensació econòmica per la demora que ha sofert, que es va patir amb el retras en l'adjudicació, amb els interessos de demora i, segons la llei d'estabilització pressupostària, doncs podem ajudar un poc a assumir part del 4,5% que s'hauria de pujar en guany, com a pujada salarial del 2024 en els treballadors, però no, l'administració en cap moment no hem trobat cap... legalment no hi ha res que diga que l'administració ha de fer càrrec d'un conveni laboral d'una empresa amb els seus treballadors. De cap manera, podem donar una petita ajuda per fer front a aquest cost, però no, en cap cas ho podem assumir. Per tant, ahir acabàrem anant en el Summit, petició de treballadors per mitjà del sindicat UGT. Dins de tot aquest temps de les negociacions amb l'empresa, ahir vàrem dir molt clar que estem en una situació molt, molt límit fa temps, que hem de mirar de buscar-hi una sortida. I damunt de la taula tenim pendents també una reclamació de l'empresa sense liquidació del contracte i altres coses són coses que s'han de dur a terme sí o sí, que l'administració evidentment hem de complir-hi i vàrem dir que sense cap problema això d'aquí ja saben per la nostra part que serà que hi serà que mirarem a veure si podem mirar d'estudiar alguna altra via, però bé, que ells ja saben cert i segur que l'administració no pot ser més del que ja se'ls ha dit. Però bé, mirarem a veure si encara podem intentar que l'empresa puga assumir així el conveni que ha d'assumir i donar als treballadors el que ha de donar.
Gràcies, consellera. Des de l'oposició...
Bueno, jo crec que estem parlant d'una empresa molt grossa, sèria i molt important, no? I que crec que té ben clar com funciona un concurs, com funciona un contracte i com funcionen les administracions. I que sobretot fa que un any que va signar, si arriba, que va signar aquesta contracte i en el moment que va signar tenia ben clar quines eren les seves obligacions. I en aquest sentit, ara mateix, el que està fent és faltar a les seves obligacions, sobretot a les seves obligacions amb els treballadors, que també vull recordar que els treballadors tenen tot el dret del món de defensar els seus drets. I si tenen un conveni, un acord signat amb la seva empresa de que cobraran més, pues imagino jo que la empresa aquesta Precero, tan important per dur-se una contracta d'una illa completa com és Formentera, haurà fet els comptes. I els comptes, evidentment, no poden ser que la ciutadania de Formentera, a part d'un contracte que ja s'ha signat, que l'empresa havia dit que podia dur a terme i que tindria tot el personal, maquinària, etc., necessari per fer tot el que diu el contracte, que ara sigui el Consell, és a dir, la ciutadania, perquè no ens hem d'equivocar, la que pagui el que ara no li quadra en aquesta empresa. Com deia, la signatura, i ara em corregeix el meu company Antonio, la signatura no fa un any d'aquest contracte. Quan una empresa signa un contracte sap perfectament el que ha de fer, el que ha de treballar, el que ha de comprar, quan li costarà, etc. I totes aquestes excuses que està posant ara no són normals. Ha de fer el que s'havia compromès amb els seus treballadors, que és pujar els salaris, tal i com havia dit, i en Formentera ha de fer el que ha signat, que és dur a terme la contracta per garantir una illa neta com tots els ciutadans i ciutadanes de Formentera esperen per aquest estiu.
Des del PSOE, Antonio Jesús Sanz.
Bé, bon dia, Pepo. Sí que és cert que m'estranya molt aquestes manifestacions que fa la consellera a més en qüestió, perquè diu que faran el que havien dit que farien. En el mes de febrer deien que assumirien una part del cost. Entrevista en Ràdio Illa de la consellera Castelló, en la qual deia que assumiria una part del cost dels treballadors, cosa que ara mateix diu que no poden fer. Ja no sé quina de les dues qüestions és la que amb la qual ens poden quedar. La realitat és que l'empresa, aquest conveni es va signar entre el mes de març i el mes de maig, s'havia negociat, i en el mes de juny l'empresa Precero va anunciar en les seves per xarxes socials que havia estat la guanyadora d'aquest concurs. Quan Presero va anunciar que era guanyadora, sabia el que havia d'afrontar d'una pujada gradual del sou dels treballadors que, òbviament, com a Partit Socialista, defensam que ha de ser així. En els càlculs de la contracta estava inclòs aquesta pujada, perquè ja va haver-hi una negociació en 2019 de negociació per problemes de sou que se va arribar a un acord d'una pujada d'un 4,5% en uns anys i després es va signar un nou conveni ara en l'any passat. Diu que el que se li havia promès no promès. El Consell no pot prometre que assumeix això. No, el que diu l'empresa, pues en aquest cas l'empresa menteix o és herència rebuda, tirar-la els balons fora. Els que estan governant ara són els responsables d'ajudar a que els projectes surtin endavant. La contracta de residus està dimensionada per ara i per al futur i econòmicament també. I sí que és cert que el que no han tardat gaire en fer és una pujada lineal de les tarifes quan des de l'anterior equip de govern sí que s'havia treballat en que la pujada fos conforme a les lleis. Qui més genera, més paga i qui menys possibilitats té, tal com diu també la Constitució, les taxes han de ser adequades també al poder adquisitiu. El que no és just és que sigui una pujada lineal del 30% per dir que s'ha d'assumir aquest cost. Això és una mostra més de la ineficàcia de l'actual equip de govern que no està fent les seves tasques i que ara mateix hi ha un problema. És cert que és un problema entre empresa i treballadors, però que l'empresa és la que ha d'assumir-ho perquè ho ha signat d'aquesta manera. I podem donar voltes a aquest argument. Però la veritat és que l'empresa, en el mes d'entre juliol i setembre, va signar aquest contracte amb unes condicions que inclouen també en els càlculs un benefici industrial. Si ells havien fet aquest càlcul, que ho treguin del seu benefici industrial. És aquesta qüestió la que hem de tenir en compte l'empresa. No pot ser que... Aquí és on radica la diferència quan governen governs progressistes i governa la dreta. Quan tu penses en fer servir els impostos dels ciutadans per fer una millor vida dels ciutadans o per afavorir a les empreses. I aquesta és la diferència que hem de remarcar i que remarquem i que veiem que no s'està fent com creiem que s'ha de fer.
Hem perdut per un instant a la consellera Castelló. Jo crec que la tornem a tenir en línia. Consellera, el representant del PSOE li assenyalava que no quedava clar si finalment el Consell de Formentera assumiria una pujada salarial o part de la pujada salarial. No sé si ho pot aclarir.
Sí, més o menys, sí, l'estava, ho havia sentit en això, moltes gràcies. Jo el que dic no són molt clares. El problema molt va deixar. L'antic govern va deixar la contrata adjudicada i només havia de firmar la contrata. Però, ho he dit abans, l'empresa sempre ha estat dient que hi havia hagut un compromís de l'anterior govern de que se'ls ajudaria a assumir el conveni laboral i que per això havien signat el conveni. Ho he dit abans, el nou equip de govern, quan ens hem trobat això damunt de la taula, el problema que estan canviant en l'empresa, que està repercutint sobre els treballadors i els treballadors s'estan reivindicant, tot neix d'aquesta petició i això que diu l'empresa, i nosaltres sempre li hem dit per part de l'administració, del Consell, que en cap lloc trobam això que ells diuen. Per tant, això en primer lloc. En segon lloc, coneixem més l'oposició que des de febrer, en junta de govern, es va aprovar un informe jurídic en el qual es donava resposta a l'empresa per la valoració que s'havia fet d'aquella petició de reequilibri econòmic que feia l'empresa. Com deia en Antonio, l'empresa en març-abril va saber que havia estat guanyadora de concurs, i posteriorment van firmar el conveni laboral. I tres dies abans, o quatre, el dia 13 de juny, abans de produir-se el canvi de govern, varen registrar aquesta petició de reequilibri econòmic, sabent que havien de firmar el contracte que es va firmar el 23 de juny. I com deia abans, es va posar una clàusula en el contracte de que es valoraria aquella petició. S'ha valorat aquella petició, com dic, hi ha un informe jurídic aprovat en junta de govern, en febrer, que es deia que respecte a aquesta petició que ells ens fan, i és amb el que ens estan en el que estem RQR de continu i avui és dia 13 de juny i estem en la situació que estem, perquè l'empresa no vol assumir el 100% el contracte. I en aquell informe jurídic ja se'ls deia que el que el Consell vol és indemnitzar-los per la demora en l'adjudicació del contracte.
Sí.
I segon, l'article 5 de la llei d'estabilització pressupostària, el Consell, l'únic que pot ajudar a l'empresa en que l'empresa assumeixi el que ha de fer ella per si sola sí. El conveni laboral per un conflicte que tenim i per tal d'intentar sortir del conflicte que tenim, se'ls va dir que podíem ajudar-los en una part del percentatge de 4,5 que ha assumit l'empresa de pujada salarial d'aquest any, que no pot ser superior a la pujada salarial que ha tingut el funcionariat públic.
Sí.
Això és el que jo havia dit abans i tracta d'explicar-ho una mica millor. Ara ja ho he dit en...
Bueno, ho van dir en nota de premsa fa 3 mesos o
sí,
una cosa
així. Sí, exactament. I per una altra banda també m'ho recriminen la pujada que s'ha hagut de fer en rebut de temps,
sí.
que diu que varen deixar ja tot preparat la nova contrata perquè s'ha fet una pujada segons la llei diu que qui més genera més ha de pagar. Jo n'he trobat, nosaltres no hem trobat cap feina començada respecte a una nova ordenança fiscal. L'estan tenint que fer nosaltres. I ho varen dir en plenari, que ens varen veure abocats a que enguany, per poder fer front a que posaven funcionament de la nova contrata de residus, havien de fer aquesta pujada lineal del 30% en el rebut de fer. Però que de cara al 2025 volien poder portar ja en l'ordenança fiscal tal com diu la llei de qui més genera, més paga, i és en el que estan treballant en aquests moments.
Alejandra Ferrer, torn de paraula que m'ha demanat, després anirà Antonio Jesús Sanz, endavant.
Gràcies. Jo sincerament és que no m'ho puc creure, que estiguem parlant de que una empresa com Precero, que entre d'altres és propietària del grup Lidl, entre moltíssimes d'altres coses, digui que el Consell li va prometre i que no hi hagi cap tipus de document, però que accepti l'adjudicació, signi la contracta i que digui que el Consell li va prometre. Em disculpareu, però és que no estaria ni un minut més parlant d'aquest tema. Aquesta empresa va signar un compromís amb els seus treballadors de pujada. Sabem perfectament com era la contracta, com havia de dur endavant el que signava amb la ciutadania de Formentera. Ha anat incomplint des del primer dia i encara estem esperant a veure quines són les sancions per aquests incompliments de contracte que hem pogut veure en els últims mesos, pels que els ciutadans i ciutadanes de Formentera ja pagaran la quota completa. Jo crec que el tema de residus és un tema molt, molt important en general, però sobretot a una illa tan, tan petita i que a més es dedica al turisme. Hi ha un objectiu molt clar, que és el residu zero, perquè tots sabem, i és una part també d'aquesta tertúlia, el que ens costa dur aquests residus fora de l'illa, i voldria dir que, clar, un projecte que ens havia d'ajudar era el projecte de reutilització d'envasos i va ser un dels primers que es va carregar el nou equip de govern. També tenim un pla de residus on ens agradaria saber com estan els projectes que formen part d'aquest pla, i es va parlar també de continuar amb l'orgànica i transportar aquesta orgànica cap a Eivissa. Qui pagarà els costos de transportar l'orgànica cap a Eivissa? Els haurà de pagar el Consell de Formentera? Els continuarà pagant el govern? O ara que diuen que el govern central no paga, que per cert no ha pagat mai, ja el govern no els pagarà?
Va, amb la seva intervenció li demano brevetat i així podem canviar de tema.
Vaig enllaçar justament amb el que ha dit la consellera Ferrer, Alejandra, perquè sí que és cert que és curiós. S'està dient ara mateix que segons la llei d'estabilitat pressupostària crec que ja està bé de sembrar dubtes, perquè si no hi ha cap cosa assignada, siguem seriosos, això és una administració pública. Hi ha una empresa privada que ha signat un contracte amb unes condicions. Aquestes condicions s'incloen 8 mesos de posada en marxa. Si el contracte es va signar en setembre, això arriba al maig. Estem a juny i l'empresa no té el 100% de la contracta, motiu pel qual va guanyar la contracta. Hi havia altres empreses darrere d'ella. Si no hagués signat, altra empresa s'hauria fet càrrec d'aquesta qüestió. És molt fàcil tirar la culpa als que ja no hi estan governant i gestionant aquesta conselleria, quan el que s'ha de fer és posar en marxa, i si no es posa en marxa, perquè és cert que és l'empresa la que no està posant en marxa, el mecanisme de l'administració és sancionador. I no hi ha cap sanció a l'empresa. Sí que ja anem a ajudar-la perquè no arriben a un acord, però no hi ha sanció. És que el que hem de fer és sancionar l'empresa per no fer el seu treball, per no tenir els vehicles que ha de tenir. La contracta diu que no han trobat res. No sé si la consellera Castelló sap que per poder fer una contracta s'ha de fer un estudi econòmic financer. I aquest estudi econòmic financer es va fer amb una estudi de quines podrien ser les taxes de... Per això sabem quan podia pujar la contracta. Perquè no va ser, pues posem 3 milions i mig perquè ens ha vingut aquesta inspiració divina. No, es va fer un contracte de lo que costa el sou dels treballadors, els mitjans públics, el que costa tot, i es va posar per fer un estudi, i per això es va fer quina era la taxa que es podia pagar. Es va fer aquest càlcul en la conselleria. Si no ho han trobat, no sé per quin motiu, però aquest càlcul es va fer. I es trobava al servidor de la conselleria. Ho dic en primera persona perquè ho conec, perquè jo sé quina era l'Excel que hi havia, i la pujada no era lineal d'un 30%. Era molt més baixa per als ciutadans residents i molt més alta per als equitats econòmiques quan més, segons un estudi, que hi ha milers d'estudis que diuen quines activitats generen més o menys, el que no és de rebut, Pepo, és que un amarrament del port pagui 116 euros de residus, quan són barques que van entrant i sortint i deixar els residus, que generen molt més que un habitatge que ara mateix ha de pagar 160 euros. És que no és just. És que no és just, i és una qüestió de que els impostos han de ser justos per a la ciutadania. I aquest exemple és molt gràfic. Diu, ara mateix, un iot del port que per dia en estiu crec que pot ser, supera de llarg els 1.000 euros d'entrada per l'empresa, només ha de pagar a l'any 140, ara amb la pujada, 130-140 euros per gestió de residus. I un habitatge d'una primera residència d'un resident de Formentera ha de pagar 160. Això no és just. I això és el que s'ha aprovat per l'equip de govern, i s'ha de dir, respecte a que s'ha d'assumir el cost. És que no estem d'acord en que el Consell de Formentera, els ciutadans de Formentera, assumeixin que l'empresa Precero continuï tenint un marge de benefici, que ho gestioni l'empresa, perquè estem gestionant els beneficis d'una empresa privada. I respecte al transport de residus, per acabar, el transport de residus, jo, per preparar aquesta tertúlia, perquè hi havia uns temes que tractar, jo no he trobat les esmenes que es presentaven des de molts anys per tenir... Hi ha una, és veritat que s'ha de reclamar a l'Estat, però, mentretant, des del Consell, des dels equips de governs anteriors, es demanava al govern de les Illes Balears que se fes càrrec d'aquesta partida pressupostària, i, a més, en la darrera que ja havia aprovada pels governs progressistes, incloia una part d'aquest milió d'euros era per fer una planta de tractament de compostatge. Què ha fet l'actual equip de govern amb aquests sous que disposaven per poder fer-lo? No s'ha fet res. Aquesta és la qüestió que s'ha posat damunt la taula.
Consellera, només per tractar el tema de les sancions per incompliment de contracte, és que diria que l'altre dia en el ple vostè va respondre que s'estaven preparant sancions per un valor total de gairebé 1,7 milions d'euros. Era per si ho podia confirmar, i si vol després, si vol abordar el tema aquest del trasllat de residus, endavant.
Sí, com bé dius, en les plenàries l'altre dia van fer una pregunta al respecte, jo vaig contestar que les sancions sí que s'havien interposat, és una altra cosa que tenim a la taula, però jo crec que tothom elabora bé el problema que s'ha generat, és totalment econòmic, sí, i és econòmic d'una empresa. Una empresa que d'aquesta envergadura que s'ha presentat en el concurs hauria d'assumir, per supost que sí, és que és el que ha de fer, no hauria d'assumir, és que ho ha d'assumir, ho ha de fer, sí, clar que sí, però tenim un conflicte, i tenim un conflicte en el que hi ha que intentar evitar-lo. L'anterior govern va tenir un conflicte també, que no mateix tenia una amenaça de vaga. Nosaltres hem tingut una amenaça de vaga i no hem tingut aquesta vaga. L'hem patida. I no pensin que si no quedem de braços creuats esperant que aquesta empresa compleixi, per més que un li diu que un i un altre i un altre i un altre, perquè fins i tot la Direcció General de Treball del Govern Balear ha intervengut aquí i també els hi ha dit, senyors, el conveni laboral és seu, de l'empresa, de vostès amb els treballadors, sí, i han de complir. I si no, hi ha una inspecció de feina. I és el que acabarà passant, també, si al final no es compleix amb el conveni laboral. Són coses que al final s'acabaran donant. I l'empresa ho sap, n'és conscient. Però estem en un conflicte en el qual hi ha que intentar sortir-ne. És a dir, ja vàrem veure els efectes de la vaga en Setmana Santa, que no hi tindria que haver-hi fet, i ara, de moment, han demanat una mica més de temps i fins al 3 de juliol, però no s'ha desconvocat s'ha dit de vaga. És a dir, jo a més també m'agradaria aprofitar l'ocasió per dir que setmanes enrere vaig demanar jo mateixa per part de la Unió, vaig demanar als presidents que convocats una junta de portavors per compartir amb els dos partits de l'oposició la situació que estàvem en l'empresa. Des que vàrem entrar a governar, la situació és la mateixa, està enquistada, no hi ha manera, perquè s'han pres els treballs amb les seves peticions, i com que no responen els treballadors donant el que per dret els hi pertoca, els treballadors us amenacen a vaga. Sí, sí. els van demanar, bueno, i un poc d'ajuda, com afrontaríeu això, com creix que... I sempre es posen de perfil, evitant el problema, que és un problema que us ha vengut. L'empresa només vol fer... Que, sí, és un problema heretat per l'anterior govern, perquè diuen que no s'hi va prometre. I de quina manera de treure-los? I així mos tenen a tota a Formentera i a tots els ciutadans.
Conselleres, sobre...
I crec que hem de valorar que el Consell, si m'ho haguéssim quedat de perfil, jo tindríem una vaga indefinida des de fa mesos enrere. I de nou el contracte està en funcionament des del dia 25 de març i és veritat que no està al 100% en funcionament. I per això tindran una sanció, per no estar funcionant al 100% i per el greuge que estan provocant a Formentera i a Formenterells.
Consellera, sobre el tema del trasllat de residus, no sé si vol fer algun esment, ja que ha sortit amb la intervenció dels anteriors companys de debat.
Bueno, sobre aquest aspecte d'aquí, sempre s'ha parlat de que necessitaríem un poc més d'econòmica, perquè Formentera doncs, ja no comptem amb abocador, i els residus s'han de traslladar a Eivissa, per traslladar a Canafutxa, allà que tenia en compte que l'abocador de Canafutxa ja li queda poca vida útil, entre 5, 6, 7 anys, I que bueno, també ara mateix també els preus dels carburants han pujat, els preus del transport també han pujat i que, bueno, que necessitem que es faci una valoració d'aquesta necessitat que tenim Formentera com a illa, que no podem tractar els nostres residus aquí, que a més també parlaven també de que tenim un pla director de residus, sí, que es va aprovar en abril del 2019, que contempla dues infraestructures, dos plantes de reciclatge, l'àrea de gestió de residus d'estat de Barberia. Però també en les zones que estem ara mateix que hem de valorar que realment la planta de compostatge a Formentera realment respongui a necessitats. Respongui a necessitats per una banda i per una altra és el cost que té any a any haver de mantenir una infraestructura així.
Endavant, consellera Ferrer.
Bueno, només per al·lusions. Jo vaig estar en aquesta reunió on es va demanar, entre cometes, ajuda a l'oposició, que el que es volia era repartir les responsabilitats que són de l'equip de govern. L'herència rebuda és bàsicament gestionar el Consell de Formentera i això implica gestionar les contractes del Consell de Formentera. I el que va dir l'oposició, que no es va posar de perfil en cap cas, és que s'havia de sancionar a la contracta perquè aquesta empresa havia de prendre en sèrio el Consell de Formentera i veure que no podia anar-se'n amb aquest tipus d'extorsió per aconseguir que la ciutadania de Formentera pagui als seus treballadors.
Sí, només per acabar, és que el que queda palès és si ens preocupem per si impostos de la ciutadania repercuteixin als ciutadans de Formentera o a les empreses. I és el que està quedant palès en la diferència d'arguments que posem cadascun dels grups polítics. Nosaltres vam tenir amenaça de vaga, és cert, però no vam tenir una vaga, perquè la funció de l'equip de govern és gestionar en la mesura de les seues competències que això no arribi a un mal port com està ara mateix. Respecte al taller de residus, per acabar, perquè sí que es parla de que no es paga, si es paga, és que nosaltres, en la llei de residus estatal, en la disposició addicional tercera, on parla de que ho ha de fer el govern estatal, també diu que s'ha de fer plans de reducció del trasllat de residus. I amb les propostes que s'estan fent o el treball que s'està fent ara mateix per part del govern actual i com ha dit la consellera, de que igual no fa falta aquesta planta, no només no disminuïm, sinó que estem augmentant el trasllat. Llavors, hem de pensar en el que hem de fer per a poder tenir una millor illa i no pensar en si ha pujat el cost del trasllat per a les empreses. És que crec que el sou dels ciutadans ha d'anar a fer una millor vida dels ciutadans.
Consellera, si vol una darrera intervenció, consellera Castelló, un minut perquè estem ja a punt d'acabar.
Dos coses molt ràpides. Ara l'oposició només demana sancions, quan aquesta empresa des de l'any 98 està fent el servei de recollida de fems a Formentera i en tots aquests anys de diferents contractes només se'ls va posar una sanció per 6.000 euros i ara se'ls ompli la boca en sancions. I en segon lloc...
Potser el del trasllat de residus?
No. per què tenim una vaga ara? És a dir, abans l'antic govern va aturar una vaga amb una falsa promesa, torno a repetir, molt insistent l'empresa amb una falsa promesa, segons diu el Partit Socialista, que no se'ls va fer, i l'empresa només està amb aquella promesa. En aquell moment van aturar la vaga amb aquella falsa promesa. Ara mateix què passa? Sí, que a conseqüència d'aquella falsa promesa, que només insisteix l'empresa que sí va fer, estan en els problemes que estan. I si no intentem sortir-me d'aquesta petició que ens fan d'alguna certa manera, la vaga començaria el 3 de juliol del 2024 i qui sap quan acabaria.
Consellera Verònica Castelló, moltíssimes gràcies. Espero que arribi a bon port, que vagi bé.
Gràcies a tots, bon dia.
Bé, i també doncs, desitgem que passin una bona jornada avui en Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera, i Antonio Jesús Sanz, del Partit Socialista. De veritat, moltes gràcies per participar avui a la tertúlia sobre residus.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia a tothom.
Ho deixem aquí, al control tècnic, en Miguel Angulo, a la producció, en Bernat Masferrer, a la redacció, en David Setbetes, qui us ha parlat, en Pepo Rubio. Demà hi tornem a les 8 del matí. Apa, salut!